COPE Catalunya i Andorra.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE, el programa d'avui que porta per títol a la conquesta de Celtic Park. Albert Díez, què tal? Bona tarda.
Molt bé, Joan, com estàs? Bona tarda.
L'Andreu Quesada està al control de sol, l'Helena Condis a la producció, us parla Joan Batllori, top informatiu de la jornada.
Top 4.
Presentada la Lliga Endesa 2013-2014 amb un representant de cadascun dels 18 equips. Dels catalans, Navarro pel Barça, Miralles per la Penya i Monrou del Manresa. La Bomba diu que és a l'última fase de la recuperació i que l'equip s'ha reforçat molt i molt bé.
Top 3.
Missatge de calma per part del vestidor de l'Espanyol, tot i les dues derrotes consecutives. A més, sabem que 500 socis acompanyaran l'equip en el desplaçament a Camp de l'Elx.
Top 2.
Els impulsors del vot de censura contra el president del Barça i 3 vice presidents ja han recollit les paperetes a les oficines del club. Necessiten, recordem, el 15% del suport dels socis per dur a terme la votació en 14 dies hàbils a partir de demà.
Top número 1.
Nit de Champions pel Barça en el primer desplaçament d'aquesta temporada. 8:45, Celtic de Glasgow-Barça sense Leo Messi al partit. L'expliquem des d'un quart al Tiempo de Juego de COPE.
Entrevistes a Sports COPE.
En aquest temps de ràdio escoltarem Joan Carles La Bomba Navarro. A més, un nou capítol de la polèmica sobre la conducció de Marc Márquez. En parlem amb Javier Alonso, membre de la direcció de cursa del Mundial de Motociclisme. També escoltarem l'opinió autoritzada sobre l'actualitat de l'Espanyol de Coloto, Estuani, Víctor Sánchez i Lanzarote. I per conèixer més i millor el rival avui del Barça a la Champions, el Celtic, trucarem a Escòcia. Ja ens espera l'espanyol Antonio Reguero, porter del Kilmarnock, equip que dissabte va jugar contra el Celtic de Glasgow.
El debat a Sports COPE.
Avui els encarregats del temps d'opinió del programa són l'Emilio Pérez de Rozas i el Tomàs Guas.
Pregunta a Sports COPE.
Escalfa Batllori, que surts a les xarxes socials, al Facebook i al Twitter. Us estem preguntant per qui ha de fer de Leo Messi avui a Celtic Park. Entenem que fer de Leo Messi és molt complicat, però, per exemple, l'Albert Pardinyes ho té clar. Cesc, home, és el jugador en qui més ha confiat per aquesta posició, també de fals nou, el Tata Martino. Li ha donat bon rendiment, ha respost amb gols. Qui t'agrada a tu, Batllori?
Jo crec que ha de ser Cesc qui ho faci, no?
La vostra opinió a través del Facebook, facebook.com/esportscopecatalunya, tot junt, i a través del nostre Twitter, @esportscope.
Passen 17 minuts de les 3 de la tarda, la pilota, avui pilota de Champions, ja roda Esportscope.
1000 acciones para tu información.
Acción número 75.
Empleo, salud, familia, economía, nos preocupamos de lo que te preocupa.
Javi Nieves, de lunes a viernes contigo a partir de las 10 en La Mañana.
COPE.
Estar informado.
Si juegas al baloncesto, puedes meter un tiro libre. Con técnica, un triple. Con talento, desde el centro del campo. Y de campo a campo. Puede parecer imposible. Para Caser, es cuestión de confianza. Caser Seguros. Seguros de tu confianza.
El Barça afronta avui el que per mi és el partit clau de la primera fase de la Lliga de Campions. Clau perquè és el segon de la Lligueta, és el primer desplaçament i perquè després tornes a jugar fora, concretament a Milà. Havent guanyat el primer partit a casa, si guanyes avui pots anar a Milà amb relativa tranquil·litat. En canvi, si avui t'equivoques, ja vas a San Siro obligat per les circumstàncies. Així que avui toca posar els 5 sentits sobre el camp, portar el partit al teu terreny, al terreny del control, fer un pas endavant en absència de Messi i tenir ben present el que va passar la temporada passada.
Esports COPE amb Joan Batllori.
Avui arrenca la segona jornada de la fase de grups de la Lliga de Campions a 8:45, l'horari habitual, Celtic-Barça a Celtic Park, un estadi amb capacitat per 55.000 espectadors que estarà absolutament ple. Anem cap a Glasgow amb l'equip d'enviats especials al partit de la cadena COPE, amb l'assistència tècnica del Sergio López, el Manuel Oliveros i la Sílvia Ortiz. Comencem amb la Sílvia, amb l'última hora del Barça. Sílvia, Glasgow, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com està l'expedició? Com estan els nois a poques hores ja de la batalla de Celtic Park?
descansen a l'hotel de concentració, esperant aquest partit amb el record del partit de la temporada passada, sense Leo Messi. Tot apunta que Cesc Fàbregas serà l'home encarregat de fer de Leo Messi, tot i que el Tata ja explicava que també contempla altres opcions per fer de fals nou com Alexis i Neymar, però per les seves paraules entenem que avui serà el dia per Cesc Fàbregas. En absència de Leo Messi s'espera que Neymar posi la màgia amb tots els focus posats en ell, després que l'últim partit d'Almeria no va jugar ni un minut. Serà el primer cop que jugarà sense Leo Messi, sí que ho va fer la pretemporada a Malàisia, però en partit oficial serà el primer dia que Neymar tindrà la responsabilitat en atac. Bartra també tindrà un partit especial avui, tornarà a Celtic Park, ja hi va jugar la temporada passada en la derrota contra l'equip de Neil Lennon. Aquell cop va jugar al costat de Mascherano perquè Piqué sortia d'una lesió. Marc Bartra, per tant, també tindrà la seva revalida a Celtic Park avui.
Per tant, qui no ens esperem, Sílvia?
Amb Valdés a porteria, en defensa formarien Alves, Bartra, Piqué i Adriano, tot i que ahir el Tata Martino va explicar que Adriano va acabar a Almeria amb una petita sobrecàrrega, però va dir que en principi no serà cap problema. Al mig del camp jugarien Busquets, Xavi, Iniesta i davant Pedro, Messi i Neymar.
Els protagonistes mirant endavant i pendents del partit d'aquesta nit, evidentment, però també tenim present el que va passar la temporada passada, no?
Sí, el recorden els jugadors del Celta, el recorden els jugadors del Barça. De fet, ahir els encarregats de parlar abans del partit van ser el Tata Martino i Cesc Fàbregas, i Cesc Fàbregas va dir que s'havia d'aprendre la lliçó de la temporada passada. També va dir que no s'havien de permetre les jugades de banda i les pilotes llargues que li van costar tan cares la temporada passada al Barça. Tot i això, el Tata Martino deia que al futbol no hi ha revenges, que només s'ha de pensar en el partit d'aquesta nit.
Yo particularmente en el fútbol no creo que existan las revanchas, ¿no? Las situaciones hay que resolverlas en el momento en que se presentan. En todo caso, cuando vuelven a suceder, serán similares rivales, pero situaciones totalmente distintas. A lo mejor sí hay que tomar nota de algunas situaciones vividas dentro del partido, porque hay protagonistas similares. Hay un técnico enfrente que ha sido el mismo entrenador del Celtic el año pasado. Entonces, tratar de hacerlo nuestro y hacerlo bien, y sobre todo jugar un buen partido y ganarlo.
Creo que esa es la actitud que tenemos que tener, y ese es el rol que tenemos que tener, el de tener la posesión, el de controlar en el partido. Luego se nos fue por pequeños detalles, son a lo mejor atacar un poco más en el sentido de ser más agresivos de cara a gol, sobre todo cuando el jugador, que es el jugador más desequilibrante, y cuando él no está, que es el que más chuta, que es el que más remata, que es el que más asiste, y todo en general, pues aquí sí que es donde tenemos que todos dar un paso adelante. Y en ese sentido, en la faceta, sobre todo ofensiva, donde Leo nos da tanto, pues dar un poco más y en ese sentido colaborar todos.
Cesc Fàbregas i el Tata Martino. Sílvia, per acabar, què faran els jugadors del Barça des d'ara fins a l'hora del partit?
Doncs estan descansant ara a l'hotel a les 5:30 hora d'aquí d'Escòcia, que seran les 6:30 hora espanyola. Hi haurà xerrada i berenar abans de sortir cap a l'estadi, amb 1:45 abans del partit, per arribar a Celtic Park a preparar la gran cita.
Gràcies, Sílvia, que vagi bé i bona tarda.
Adéu, bona tarda.
Leo Messi serà el gran absent a la cita d'aquesta nit a Celtic Park. José Luis Gil, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Ballori.
Ens hem preguntat com li ha anat al Barça la Champions cada vegada que no ha pogut comptar amb el concurs de la seva estrella.
I el títol de la informació seria: tampoc ens va tan malament sense el Leo. Messi debuta a la Champions un 7 de desembre del 2004 al camp del Shakhtar Donetsk, després de 3 partits on havia estat a la banqueta sense arribar a jugar. Des de llavors, Messi ha jugat 80 partits de Champions amb un percentatge de victòries del 55%. La situació del dia d'avui, és a dir, Messi fora de la convocatòria, fora de l'acte, l'hem vista en 17 partits a les últimes 10 temporades. D'aquests 17 partits, el Barça ha estat capaç de guanyar 12 i empatar 2. Només n'ha perdut 3, dels quals realment només un va ser transcendental. Seria l'eliminació a Stamford Bridge, 4-2, la temporada 2005, on Messi no era encara un jugador protagonista. La darrera vegada que Messi no va estar a l'acte va ser un Barça 4, Bate Borisov 0, on el Barça va alinear molts suplents perquè ja estava la fase de grups totalment decidida. Si volem ampliar la situació a Messi a l'acte però sense jugar cap minut, trobaríem precedents més familiars. La derrota al Camp Nou 0-3 contra el Bayern, la victòria contra l'Inter 2-0 al Camp Nou en fase de grups el 2009-2010, l'any de les ensopegades contra el Rubin, o la victòria contra el Leipzig, fase de grups 2006-2007. De fet, la derrota contra el Bayern espatlla uns números que deien que era pitjor per l'equip veure Messi sortint de la banqueta que no pas no jugant. En aquest cas, el Barça havia guanyat 3 partits i n'havia empatat 6.
Tornem cap a Glasgow. Saludo ara al Manuel Oliveros. Què tal, Oli? Molt bona tarda.
Hola, buenas tardes, Joan, des de Glasgow.
Amb l'última hora del Celtic, esclar, ells intentaran fer el que van fer la temporada passada, que és guanyar.
Sí, el Celtic vol repetir, si pot, la història de l'any passat amb actitud, una bona defensa i l'encert del seu porter, Fraser Foster. Per Neil Lennon, un estil Javier Clemente, o com deia ahir el Cesc Cholo Simeone, el que el Barça no tingui el Messi és una bona notícia. Va valorar molt bé Neymar, encara que l'únic comparable a Messi diu que és Cristiano Ronaldo. El Celtic, que va fer un gran partit a San Siro, el primer partit d'aquest grup, malgrat la derrota, té esperances de classificació i avui ho donarà tot i compta amb Samaras, el seu col·legiador grec, que vol continuar donant problemes a la defensa del Barça. Lennon sobre com plantejar el seu partit.
As regards our tactics, it will be very much a times contained.
Respecte a la manera que el Celtic plantejarà el partit, el seu objectiu és contenir el joc del Barça, limitar els espais i maximitzar les poques opcions que el Celtic pugui tenir, que és el que van fer la temporada passada, i ha posat el símil amb el partit que es va jugar a Milà i que el Celtic va perdre per 2-0 l'altre dia.
Pràcticament pot comptar amb tothom i l'equip pot ser el mateix de Milà, amb la variant de col·locar un doble lateral dret a l'habitual Matius més al suec Lustig per aturar Neymar i podria jugar amb Foster a la porteria, ja dic, amb Lustig lateral dret per davant d'ell Matius, Ambrós, Bandig i Seguirre per davant al mig del camp, Commons, Brown, Malgrip, a la mitja punta Samaras i a la punta Stocks. Aquí tothom parla i se'n recorda de la històrica victòria de la temporada passada i també de l'absència al Barça del millor jugador del món, Leo Messi. Virgil van Dijk, per exemple, defensa central esquerrà holandès del Celtic.
World-class player, of course, and...
Bé, és evident que Messi és un jugador de classe mundial, però el Barça té jugadors d'un gran nivell, d'una gran reputació, i per tant seguirà sent un partit molt complicat.
A Glasgow ja es viu un altre dia que fa olor a futbol. Celtic-Barça, aquesta nit, a Celtic Park.
Amb l'arbitratge del francès Stéphane Lannoy. Ara el que fem és demanar-li l'informe del rival, l'informe del Celtic de Glasgow, a un dels porters del Kilmarnock. Porta ja dues temporades jugant a Escòcia. Saludem Antonio Reguero. Antonio, hola, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Muy bien, ¿y vosotros?
Muy bien, ¿y tú qué tal? ¿Cómo van las cosas por Escocia? Es tu segunda temporada, ¿no?, en Escocia, primera en Kilmarnock, ¿eh?
Pues sí, sí, es mi segunda temporada por aquí, por el Reino Unido. Y bueno, pues bien, bien. A ver, el año pasado, pues... llegué a Inverness y la verdad que fue una temporada casi irrepetible porque quedamos cuartos clasificados la primera vez en la historia, además para el equipo, porque no era un equipo que estaba acostumbrado a estar ahí arriba. Y bueno, pues me salió la oferta para firmar por Kilmarnock y bueno, pues entre unas cosas y otras, pues ya sabes que todo el mundo del fútbol se mueve así y fiché por el Kilmarnock y bueno, ahí mismo estamos, que hemos empezado un poquito renque antes.
Bueno, Antonio, y el calendario nos viene bien porque visita hoy el Barça Celtic Park y vosotros acabáis de jugar contra ellos, nada, el sábado pasado os ganaron bien, ¿no?
Uf, pues sí, la verdad que nos metieron un repaso interesante, ¿sabes? Porque en el minuto 25 ya llevamos perdiendo 3-0. Tuvimos, la verdad, que nada más empezar una ocasión bastante clara, no la metimos y, bueno, pues es lo que tienen estos grandes. Además, el Celtic, pues es un equipo que sobresale por encima de todos en la liga y cuando tiene ocasiones y las tiene, pues te mata y eso es lo que nos pasó. Nos pusimos 3-0, antes del descanso intentamos remontar a 3-2 y nada, y en el segundo tiempo, pues en dos acciones, porque ellos quizá como que bajaron un poco el pistón, aún estuvieron ahí un poco por el 3-2, pero yo creo que jugaron un poquito... Como ellos quisieron y en dos llegadas nos metieron dos golitos y nada, pues eso, acabamos 5-2. Y nada, a ver, estoy también esperando a ver si puedo ir al partido esta noche.
¿Ah, sí?
Creo que voy a conseguir alguna entrada, me tienen que llamar porque un compañero mío jugó en Celtic el año pasado, sí. E igual el central nigeriano Efe Ambrós le consigue alguna entrada.
Ah, bueno, pues a ver si tienes suerte y puedes ver el partido en directo.
Ojalá.
Oye, Samaras metió 3 el otro día contra vosotros, ¿es el gran peligro de este equipo, el griego?
Sí, sí, yo creo que es la referencia. Además, el año pasado quizás estuvo un poco renqueante por las lesiones, pero este año está rindiendo bastante bien, nos metió 3 goles. Yo creo que es la referencia para los aficionados y para el equipo, porque bueno, pues es un jugador muy espigado, muy alto, que mantiene mucho el balón, que de repente te saca un centro, porque es delantero, pero suele jugar escorado a la banda izquierda, donde jugará Alves, digo yo. Y bueno, pues ya te digo, que no sabes por dónde va a salir, porque lo mismo se te va en banda, se te mete por dentro y busca puerta, es un jugador complicado, sí, seguro que va a ser de los más importantes esta noche.
El año pasado el Celtic le dio mucha guerra al Barça. En el Camp Nou el Barça ganó por la mínima en el minuto 93 y allí perdió el Barça. Pero bueno, cuando hablábamos antes de empezar la entrevista me decías que pasado, ¿no?
Pues yo creo que sí, a ver. Pues ya te digo, estuve viéndolos el otro día, jugamos contra ellos, les llevo viendo mucho durante el año. Y bueno, han perdido jugadores. Por ejemplo, el año pasado estaba Gary Hooper, que se ha ido a jugar al Norwich de la Premier League. Y yo creo que línea por línea es peor equipo que el año pasado. Defensivamente no se acaban de convencer tanto como igual podría ser el año pasado. Y ya te digo, tampoco quiero aventurarme, pero me da a mí que este año el Barça, a ver, fácil por supuesto en ese tipo de competiciones no lo va a tener, pero no va a ser como el año pasado.
Dime el punto fuerte y el punto débil del Celtic, Antonio.
Pues el punto fuerte, es un equipo que juega muy directo. Por lo menos, también es diferente jugar contra el Kilmarnock como jugó el sábado contra nosotros que jugar contra el Barça. Pero es un equipo que no, también el fútbol de las Islas Británicas es un juego muy directo. A lo mejor, con este jugador que te digo, Samara, hace todo lo espigado, mandan balones desde atrás y en las peina para la segunda jugada. Yo creo que esa puede ser uno de los pros de este equipo. Y bueno, quizá la contra, los dos defensores, mira, el que me va a conseguir las entradas, que espero que no me oiga, no me acaba de convencer, que se llama Ambrose, y el otro central, que es un holandés, que se llama Virgil van Dijk, sí, si no me equivoco, sí. No me dio mucha confianza el sábado y creo que va a jugar. Así que quizá, los dos centrales son un poquito el punto a ver donde puede sacar partido el Barça.
Bueno, ya sabemos que el público no mete goles, pero eso es un estadio con una magia muy particular, ¿no?
Pero particular, te puedo decir que el año pasado jugamos allí en juego dos partidos, en 1% ganamos, tuvimos la suerte, pero se te meten 55.000 personas en el partido que sea, haciendo mucho ruido, animando todo el partido, antes del partido te cantan el You Never Walk Alone, muchas cosas que yo creo que la atmósfera que se puede vivir en el partido de esta noche, pues será como el jugador número 12 que llamamos en España, pues yo creo que les va a llevar en volandas al equipo y es muy, muy importante.
Muy bien, Antonio. Muy amable, muchas gracias por el informe y a ver si te pasan las entradas y puedes estar en el estadio esta noche, ¿eh?
A ver si es verdad. Muchas gracias a vosotros.
Gracias. Neil Lennon, el tècnic del Celtic, a qui, per cert, Cesc Fàbregas va comparar ahir amb el Cholo Simeone, el tècnic de l'Atlètic de Madrid. Lennon ha donat als seus futbolistes com a element motivador de cara al partit d'aquesta nit el vídeo del 2-1 de la temporada passada. Ens recorda què va passar aleshores l'Helena Condis.
Són el millor equip del món. És fantàstic veure jugar al Barça. Guanyar-los ha estat simplement meravellós.
Rod Stewart no oblidarà aquella nit en què va plorar a la grada del Celtic Park veient com el seu equip derrotava 2-1 al totpoderós Barça. 7 de novembre de 2012, el club escocès celebrava el seu 125è aniversari amb aquesta victòria que coincidia amb la primera derrota en Champions del Barça.
Ahí está Charlie Mulgrew, el hombre que va a lanzar el córner, punto de penalti, el remate, gol. Juan Amagol se descolgó, subió, no hicieron nada por evitarlo. Remató a placer, gol del Celtic. Gol del Celtic, gol de Tommy White. El balonazo largo, no pudo despejar Xavi Hernández. Llegó el balón, carril del 8 dentro del área. Para White, el número 32. Foster metió el pie izquierdo, Leo. Vamos a ver si hay tiempo. 2-1, marca Leo para Thiago, para el niño.
Pedro, titular en aquell Celtic 2, Barça 1, feia aquesta reflexió després de la derrota al partido de las 12 de la COPE.
Sabemos que iba a ser un partido así, ellos todos replegados atrás, donde iba a haber pocos espacios, además que no avanzaban el marcador, algo favorable para ellos. Sabemos que aquí con el campo, con su afición, pues iba a ser muy complicado, así ha sido y no hemos podido ganar.
Bueno. Aquesta nit Rod Stewart esperarà un altre miracle del seu equip. L'entrenador del Celtic, Neil Lennon, els va passar el vídeo del partit als seus jugadors. Avui el Barça arriba sense Messi, però amb Neymar, i ja avisava Cesc Fàbregas que demostraran que saben aprendre dels errors del passat en un Celtic Park que serà un fortí amb un enorme mosaic i, com no, amb el llegendari càntic de You Will Never Walk Alone.
Sona, que bé que sona això, com sempre. 35 minuts per sobre de les 3 de la tarda, tanquem des de Glasgow, ens envia la seva imatge des d'allà, la imatge diària, la fotografia diària del Manuel Oliveros.
Esports Cope. La imatge del dia.
La imatge del dia. 6:45 de la matí, sona l'alarma a l'hotel, com en altres ocasions viscudes aquí, a les Illes Britàniques. Els bombers han de fer una simulació d'evacuació de l'edifici i no escolleixen millor dia que aquesta matinada. S'encén una llum vermella a cada habitació i, a més, un altaveu amb el volum altíssim et diu en anglès, més o menys, atenció, s'ha d'evacuar l'edifici i ho ha de fer per les sortides i les escales d'emergència. En cap cas es poden utilitzar els ascensors. Cadascú reacciona a la seva manera, uns ràpidament, i per tant surten al carrer en pijama i sense sabates, i altres, com en el meu cas, em rento els dents, em poso els pantalons, les sabates ben cordades i la caçadora amb la cremallera fins amunt del tot, perquè la matinada a Glasgow és molt freda. I baixes les escales d'emergència, en el meu cas des del pis número 15, escoltant l'alarma i els altaveus a tope, surts al carrer i et trobes a companys lluint models de pijama. Pantalons llargs, curts, moderns, florits o no, sense calçar. I ja està, apenas arribes al carrer, ja diuen que s'ha acabat la comèdia. Aquesta estranya experiència únicament l'he viscut aquí, a les Illes Britàniques.
Manolo Oliveros, Esports Cope. Ja torna a estar aquí la Champions. Más madera, a la Cope no parem. Tiempo de juego amb Paco González i Pepe Domingo Castaño. Aquest dimarts des del Celtic Park, Celtic Barça. Manuel Oliveros, Silvio Ortiz, Sergio López i els comentaris del Pito Velardo i Josep Maria Minguella. Tiempo de juego.
Cope, estàs informat.
En Bricomar San Quirce, con precios de almacén todos los días. En Almacén de la Construcción y la Reforma, en Centro Comercial San Quirce, C58, salida 12, Bricomar.
L'altre partit del grup del Barça és l'Ajax Milan. Bojan es baixa per lesió. Al grup E destaquem l'Esteau a Chelsea. Recordem que l'equip de Mourinho va perdre el primer partit a Stamford Bridge davant del Basilea. Al grup F destaca l'Arsenal Nàpols. Ozil contra Higuaín, Callejón i Albiol. I al grup G destaquem el Porto Atlètic de Madrid. Diego Costa està sancionat. S'està jugant en aquest moment el partit de Champions juvenil entre el Celtic de Glasgow i el Barça. Van 39 minuts de la primera part. Està guanyant el Barça 0-1 amb gol de Sanabria. I abans del debat, un apunt sobre la moció de censura. Avui els impulsors d'aquest vot de censura Go Barça han passat a recollir les paperetes. Tenim el club davant l'oficina d'atenció al soci, el Juan Arias. Juan, què tal? Bona tarda.
Hola, Batllori, bona tarda.
Ja tenen les paperetes, no?
Efectivamente, 36.000 papeletas, que es el doble de las 18.000 necesarias para que se inicie este voto de censura, es decir, el 15% de la masa social, pues el doble es lo que exige de alguna forma los estatutos del Barça para que este grupo llamado Go Barça, pues como digo, dé luz verde a lo que es la moción de censura contra Sandra Rosell y tres vicepresidentes del Barça. Han recogido las 36.000 papeletas en aproximadamente entre 13 y 15 cajas transportadas en una camioneta al más puro estilo americano, y a partir de ahora tienen 15 días hábiles para recoger las mencionadas 18.000 firmas válidas que, si finalmente las logran conseguir, acabarán en una votación, y si las dos terceras partes votan sí a esa moción de censura, Sandra Rosell y los tres vicepresidentes, Bartomeu, Faust y Cardoner, deberían de dimitir. Mañana
ofrecerán una rueda de prensa en Barcelona donde explicarán exactamente los motivos de esta moción de censura, y ya en el próximo partido, en el Barça-Valladolid del sábado, ya podrían empezar a coger, digamos, en un entorno donde hay muchos socios del Barça, y ahí podrían empezar a coger un buen número de papeletas si finalmente reciben el apoyo.
Gracias, Juan, que vaya bien.
Sí, Sara.
20 minuts per les 4, el debat Esports Cope.
Per gentilesa de Bracafé, us oferim el debat d'Esports Cope. Bracafé, el millor cafè.
Un cafelito per l'Emilio Pérez de Rozas. Què tal, Emilio? Molt bona tarda.
¿Qué es eso del más es puro estilo americano?
¿El más puro estilo americano?
¿Y eso de las furgonetas? ¿Cómo se lo van a llevar?
No. Bueno, sí, en furgoneta, ¿no? Es una buena manera, ¿no?
Sí, no,
no, porque es una furgoneta de aquellas, ¿sabes? Como las americanas, descubierta por detrás y tal. Imagino que se refería a eso, Juan.
Ah, una pick-up.
Sí, exacto. Sí, sí, algo así.
Vale, vale, vale. Estupendo.
Tomás Guas, buena tarde. ¿Qué tal?
Qué cosas tan extrañas, ¿no?
Sí, café sol, ¿no? Café sol, sí, sí, ¿eh? Sí, que sí, recuperem el bracafé avui, ¿eh?
Sí.
Lo de las mociones.
Sí. Extraño, ¿no? Hombre, sí, no parece un momento muy convulso, ¿no, Emilio? Como para poner en marcha una moción de censura en estos momentos, pero en fin.
Bueno, yo creo que en ese sentido todavía tiene un puntito más de, digamos, de honestidad, ¿no? De decir, no, lo vamos a hacer, que lo tenemos que hacer, no aprovechando a lo mejor que hay un inmenso caos y tal. De cualquier forma, para los promotores de la moción sí que hay ese caos. O sea, los promotores de la moción supongo que mañana explicarán que para ellos la situación es lo suficientemente crítica por las tres críticas que hacen precisamente para intentar sacar adelante una moción de censura. Bueno, realmente como muy bien decía Tomás ayer o antes de ayer, es si el club, si la entidad, si la sociedad tiene esos baremos o esos mecanismos para poder presentarlo, pues bueno, todo aquel que quiera, pues está en su derecho de ejercerlo, claro.
Uh-huh. Tomás, al principi havien de ser 6.000 signatures, perquè els estatuts del Barça marquen un 5% del soci amb dret a vot, però al final s'imposa la llei de l'esport i n'hauran de recollir, si això ha de tirar endavant, 18.000. Em sembla difícil, no?
Home, sí, és una mica difícil, no? Però bueno, pues és la grandesa del Barça i del futbol, en definitiva, que entretiene sempre, no? Pues ara sembla que la Lliga se cau, que el Madrid és un desastre i que tot això, pues el tindrem un campió al Nadal, pues dius, que tot és una moció de censura, és tan endús, un divertiment gratuït, quasi, no? Mm. Que no deixa de sorprendre, que un 18.000 euros, que hi haurà una gran... Bueno, és que seria bon, com que realment que el Barça tingui un índice.
Jo crec, Joan, que el número de signatures no és tan important com que la gent vulgui aquesta moció de censura. O sigui, si el promotor considera que la gent vol aquesta moció de censura i la gent la recolza, jo crec que és indiferent 6.000, que 10.000, que 12.000, no sé si m'entens. O sigui, si la gent no la vol, no signarà, i si la gent la vol, signaran més de 12.000, potser. No sé, m'entens, vull dir-te.
Molt bé, veurem quanta recollen al final, ho sabrem en 15 dies com a màxim. Sensacions pel partit d'aquesta nit, Emilio?
Bueno, home, a veure, com sempre diu el Tomàs, això de la Champions és una conya fins quarts de final, no? Jo també ho crec. O sigui, que en aquest sentit, a veure, és veritat que ja que tinc un gran respecte per tothom i per tots els equips, i bueno, i aquest és un equip que lluita molt i que juga a casa, i que a casa pues, té el puntet aquest de que és molt batallador i molt tal, però és evident que té de guanyar el Barça. Sí, ja sé que tot tant dirà, hosti, estos tios és que el Barça no pot perdre ningú partit, és que el Madrid tampoc, bueno, és que... O sigui, és que és així, és que és pressupost en pressupost i jugadors en jugadors, això té de ser així, almenys quan sigui un Celtic Barça al Champions.
Clar. I a més el Barça, Tomàs, va advertit perquè la temporada passada allà va empalmar.
No, és que jo assistir a una cosa, jo penso que històrica, vaja, se m'ocorreix ara mateix, no tinc dades a la mà, si el Celtic torna a guanyar, jo seria l'únic equip del món que en aquesta època gloriosa del Barça l'hem empalat dues vegades seguint a Europa. No sé si s'ha passat això.
No,
és una cosa que... Asseurem a la tele amb això, normalment ha de guanyar el Barça com l'any passat. Ja que fan dos gols, en dos cops de cas, dos, una cosa, quatre. Però bueno, és aquesta cosa, de dir, seran aquests tios capaços de fer-ho, i aquella màgia, i l'altre, i tot això, bueno, també. Però bueno, el que diem sempre, que això passa a l'estona, l'altre dia, per exemple, a l'Àgex, els que tenen una certa edat, doncs el meu fill està enfogant de tangoixa, i diu, bueno, però això, doncs, quan arribem al quart de final, pel que arribi, no? Pues, jo sempre em posa bastant més el partit amb el Bernabéu que aquest, vaja.
Sí, home, té més morbo, no? Té més morbo. Perquè el Madrid està com està i...
Bueno, jo també tinc poc que dir en aquest partit. Tomàs va des del diumenge fer una mica de picabarall amb això i de molta gràcia, i jo ho provo que per excitar la gent de Madrid està molt bé, però bueno, però és que Ronaldo sol ja té de guanyar aquest partit.
O sigui. Però escolti, vostè creu que el Copenhague és menys que el Xip?
No, però és, Tomàs, no és el Xip, però dos esclaons damunt i també té de guanyar el Madrid, vale?
Sí, però què condició que un Madrid normal a la web 5-4 i demà, aquesta conya d'ara, però que faci un gol rapidet i un
punt. I sobretot Tomàs, qui el de Rebeu està tocant pebrots amb el tema de Zidane, i parlant del tema de Benzema, amb el tema d'Ancelotti, amb el tema de que no juguin els de casa, tot això, sí, sí.
Molt bé. Anirem pas a pas, a tiempo de juego, primer avui al Barça i després demà al Real Madrid. Emilio, Tomàs, gràcies als dos, una abraçada,
Adéu.
Bracafé. És el cafè acabat de torrar, amb més aroma i molt més sabor. Perquè només torrem el cafè que necessitem per servir el dia següent als nostres clients. Bracafé, de la natura a la tassa. L'aroma i el sabor de Bracafé arriba plenament al paladar més exigent. Bracafé, això sí que és cafè, el millor cafè.
No espere a caerse. Llame a Reformas Decor 93 757 4512.
Le cambiamos su vieja bañera por un plato de ducha en tan solo un día, por 690 euros todo incluido.
Y los jubilados tienen precio especial. Llame a Reformas Decor 93 757 4512. Presupuesto sin compromiso.
En Bricomar San Quirce, con precios de almacén todos los días. En Almacén de la Construcción y la Reforma, en Centro Comercial San Quirce, C58, salida 12, Bricomar.
Minuts i les 4 de la tarda. Això és Esports Cope per Cope Catalunya i Andorra. Ha arribat el moment de parlar de l'Espanyol. Quique Iglesias, què tal? Bona tarda.
Joan Batllori, bona tarda.
Has estat aquest matí amb alguns futbolistes de l'equip blanc i blau. Com està el vestidor després d'haver encaixat aquestes dues derrotes consecutives?
Jo penso que tranquil, Avui era dia festiu pels jugadors de l'Espanyol, excepte per aquests quatre que deies tu, que han estat a la presentació d'unes noves botes Puma, que és l'esponsor tècnic del club. Saps que una bota Puma pesa 240 grams només?
Que lleugereta, no?
Jo he menjat croissants que pesen més que una bota de futbol. Ens han obert les portes del vestidor local de Cornellà al Prat, molt maco, per cert, per poder parlar amb Coloto, Estuani, Víctor Sánchez i Manolo Lanzarote. La pregunta era clara: com ha quedat el vestidor després de dues derrotes seguides? Resposta esperada: tranquil·litat, aprendre dels errors, no és un sotrac, i a ells s'hauran de treure l'espina. Per aquest ordre, escolta a Coloto, a Estuani, a Víctor i a Lanzarote.
Estamos bien, estamos tranquilos. Obviamente que no queríamos ni deseábamos encadenar esas dos derrotas. En el próximo partido de Elche tenemos esa espina y la queremos sacar con un buen resultado, que sería ganar otra vez.
Lamentamos estos dos últimos resultados. De estos partidos también hay que aprender. Creo que nos tienen que servir como experiencia para lo que queda del torneo. Somos conscientes de que en estos 7 partidos para nosotros los puntos que tenemos es positivo.
Cuando el lunes ganamos al Bilbao nadie sacó pecho, nadie habló de ir a Europa ni de estar arriba. Encadenar una derrota, una victoria, una derrota, una victoria, nadie hablaría de que estamos en un bache o de que las cosas están mal.
Estar tranquilo, son dos derrotas, sí, pero bueno, tenía buena dinámica desde el inicio, no sacar pecho, estar tranquilos igual, y ahora que llegan las derrotas igual en la misma línea, seguir trabajando, que la temporada sea larga y solo pensar en el partido de hoy.
Pendents, doncs, del que tingui Héctor Moreno, d'ahir bíceps femoral de la cama dreta, com vam anunciar ahir al migdia, prop de 500 pericos a Elche, al Martínez Valero, el dissabte a les 4 de la tarda. És a dir, que molt bon ambient aquest desplaçament, aprofitant que és dissabte, que és a les 4, que la gent pot anar i tornar al mateix dia. 65 euros, viatge, tren, anada i tornada i entrada. Si ets de la curva, la Federació de Penyes ofereix entrades per 15 euros i 35 si les compres al mateix dia de partit. És a dir, que encara queden en localitats 500 pericos. De moment, ja consolidats i ja pagada l'entrada, dissabte a la tarda, Elx Espanyol.
500 pericos al Martínez Valero, està molt bé. Quique, gràcies, que vagi bé.
Adéu, bona tarda.
Anem al bàsquet, i important avui, Albert, perquè s'ha presentat la Lliga CB.
El tret de sortida d'aquesta presentació de la nova temporada, Magariños a Madrid, amb un representant, un jugador de cadascun dels 18 equips que hi participen. Pel Barça ha estat Joan Carles Navarro, pel Fiat Joventut l'Albert Miralles i per part de la Bruixa d'Or Manresa, Darryl Monroe. Com a curiositat, expliquem que la Bomba Navarro ha guanyat un dels concursos de llançaments, no per la forma, tot i portar temps allunyat de les pistes en competició oficial. I, precisament, Joan, d'això hem parlat amb Navarro. Com està de la lesió, quan tornarà a jugar i com veu l'equip?
Estamos en la última fase, espero, de la recuperación. Estoy entrando un poquito en pista y, bueno, yo creo que los plazos van sobre su curso, pero aún me queda un tiempo de adaptación al grupo y a la pista. La verdad es que hemos hecho una pretemporada muy buena, nos hemos reforzado muy bien, ha habido cambios, muchos nombres de alto nivel y tenemos un equipo para aspirar a todo, que es lo que busca un club como el Barça.
A tot això, recordem, falten 3 dies per l'inici de la Supercopa, divendres a Vitoria, i continuem pendents de l'estat físic de dos blaugranes, Papa Nicolau i Lorbeck. Navarro està descartat, si quedava algun dubte. I avui també és notícia, l'assemblea de l'ACB es reuneix la patronal a Barcelona, la patronal dels clubs, entre altres coses. El principal tema és la reorganització interna. No hi ha director general i tampoc director d'arbitratge.
BBVA te trae todo el espectáculo y la emoción del mejor balonzo. BBVA, banco oficial de la NBA. Adelante.
Ahir sentíem Pau Gasol en aquest apunt dedicat a la NBA. Albert, avui toca sentir Riqui.
Sí, és el degoteig dels jugadors espanyols, bàsicament dels tres catalans que tenim en competició, com és el cas del Pau, avui Riqui, i també ens queda Marc Gasol, perquè van fent, doncs, aquest acte inicial de la pretemporada, totes les franquícies, el Media Day, que també agrairíem, òbviament, a la Lliga Espanyola. Això ho fa l'Eurolliga, i tindrem el del Barça, com ahir es va fer el del Real Madrid. Però, vaja, no fugim d'escena. Riqui, que torna a vestir novament la samarreta de Minnesota, Media Day de l'equip i declaració d'intencions.
Estava molt motivat per tornar, perquè sembla que podem fer alguna cosa gran aquest any. Hem de veure quines sensacions tenim tots plegats. Tenim nous jugadors, un nou general manager, i hem de posar aquesta franquícia en un altre nivell.
I també, dins la informació de la NBA, us explico que Toronto serà la primera ciutat fora dels Estats Units que acull un All-Star. Serà el 2016, confirmat.
Aparece Iniesta, controla el balón, un toque, dos toques, increíble. Atención, peligro, Iker, parabón.
Como ellos, en BBVA también hacemos fácil lo difícil, respondiendo siempre de forma rápida y sencilla. Realiza cualquier operación en un momento y en cualquier lugar. BBVA donde estés, esta es nuestra manera de entender la banca. Entra en BBVA con un solo toque. Adelante.
Doncs encara belluga i bellugarà l'incident entre Marc Márquez i Dani Pedrosa d'aquest diumenge al circuit d'Aragó, aquest passat cap de setmana. Ja sabeu del que us parlo. Marc Márquez toca lleugerament Pedrosa en intentar avançar-lo i Pedrosa acaba per terra. Tenim comunicació per parlar-ne amb un dels membres de direcció de cursa del Mundial de MotoGP, Javier Alonso. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, tenim aquesta patata calenta sobre la taula que crec que haureu de discernir o decidir què feu finalment el dijous 10 d'octubre a Sepang, no?
Sí, sí, sí. Al final es va decidir posposar l'audiència, el hearing que tindrem amb totes les parts implicades a Malàcia el dijous, amb un horari que encara no hem determinat, probablement serà cap a les 3 de la tarda, 2-3 de la tarda, per el motiu de que, bueno, és un incident una mica estrany. Normalment no ens havíem trobat mai un incident que impliqués un problema tecnològic com el que li va succeir amb el Dani, i llavors, bueno, vam estimar que era necessari rebre una sèrie d'informacions per part de HRC per entendre perfectament quina incidència tenia el tall d'aquest petit cable de la moto del Dani amb la conducció d'aquesta moto. I, bueno, això és el que estem fent. Hem rebut ja un parell d'informacions per part de HRC. Estem demanant encara més informació per aclarir o intentar aclarir al màxim el que va succeir, i a partir d'aquí, pues, bueno, estem estudiant també les imatges, totes les imatges que tenim de televisió, que en tenim moltes, per entendre una mica més la dinàmica de l'accident en si.
Clar, perquè en aquesta acció, Javier, hi ha aquesta doble vessant, no? Per una banda hi ha el tema de decidir si efectivament la conducció del Marc Márquez és excessivament agressiva, i després hi ha aquest incident més mecànic, per dir-ho així, que fruit d'aquest contacte es trenca un cable que afecta la direcció de la moto de Pedrosa, que segurament al final fa que Pedrosa vagi per terra, no?
Sí, bueno, ho has explicat molt bé. Probablement són dos incidents separats, i això és el que volem realment acabar de que ens expliquin bé si és així, si són dos incidents separats. En cursa, nosaltres quan ho vam veure en cursa, ostres, primer, la veritat és que és molt complicat arribar a entendre que hi ha un contacte veient les primeres imatges, cosa que li va passar a tothom, perquè la gent a casa tampoc sabia si hi havia hagut contacte. Jo recordo a l'endemà, que sempre miro totes les curses, sentir els comentaris que van fer la gent de Telecinco dient que no hi havia hagut contacte, saps? Bueno, que era difícil de realment veure que hi ha aquest contacte. A partir d'aquí el Dani fa la curva i després cau. Amb la qual cosa vam entendre que era un incident normal de carrera, que sí que hi havia hagut un petit contacte poder, però que no tenia res a veure amb la caiguda del Dani. Després, a posteriori, ens enterem de que això no és així, de que amb aquest petit contacte hi ha hagut el trencament d'aquest cable. Enviem el director tècnic del campionat, el Dani Alright, a parlar amb la gent de KRC, amb la gent de l'equip, i ens ho confirmen, amb la qual cosa obrim la investigació.
Quina podria ser la sanció, Javier?
Home, n'hi ha un ventall molt, molt ampli de sancions.
Sí, és que hi ha sanció, que pot ser que no,
sí,
que no n'hi hagi, clar.
Des de que no hi hagi sanció, vale, que després d'analitzar tots els punts, pues, una possibilitat és que no hi hagi sanció, hi ha un advertiment, hi ha multes econòmiques, hi ha la possibilitat de sancionar-lo amb un punt o amb dos punts o amb els punts que siguin que se li sumarien els dos que hi ha sancions de temps, sancions un ride-through, exclusió d'una cursa, o sigui, el ventall de sancions que ens permet el reglament és molt, molt ampli.
A direcció de carrera teniu la sensació de que estem davant, parlo del Marc Márquez, d'un pilot que és excessivament agressiu, perquè és veritat que aquesta temporada ja va tenir un incident. El contacte aleshores sí que va ser claríssim, va ser molt més contundent que en aquesta última cursa, aleshores amb Jorge Lorenzo.
Bueno, és un pilot jove, és un pilot que condueix molt al límit, com tots al final, perquè la veritat és que tots condueixen molt al límit, però la nostra obligació ara, en aquests moments, és jutjar aquest incident, i només aquest incident. No podem tindre en compte el que ha succeït abans durant la temporada, i per això bàsicament es va inventar el carnet per punts, per tenir una consistència amb les sancions durant la temporada, perquè hi hagués una penalització amb els pilots que rebessin més punts per temes de seguretat. Llavors, bueno, ell ja té dos, doncs està en un punt més complicat que altres pilots en aquest sentit.
Hi ha hagut alguna queixa formal per part de l'equip de Dani Pedrosa?
No. Hem actuat d'ofici, no hi ha hagut, sí.
Molt bé, Javier Alonso, membre de direcció de cursa del Mundial de MotoGP, gràcies per l'estar a Sportscope, gràcies per les explicacions, i estem pendents d'aquesta resolució que prengueu la propera setmana.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
I el superstar!
Anem millorant, Valllori, anem millorant, escolta. Ha estat molt bé lo de Rod Stewart, però res millor que aquesta música per exemplificar l'esperit d'aquesta secció. Toca la gaita. Bueno, vostè li dona credibilitat a Phil Neville?
Depèn.
I a Robbie King?
No gaire.
I a la ITV anglesa?
Suposo que sí.
Ah, suposes que sí. Bueno, a la ITV anglesa ha passat una entrevista amb Phil Neville i Robbie King, i han dit que Cristiano Ronaldo mai simula una falta. Perquè quan estava al Manchester tenia aquesta mania de simular-les, però després els entrenos es van dedicar a cascar-li. Rebia puntades per tot arreu, i llavors va ser la manera on el vestidor del Manchester United li va treure a Cristiano Ronaldo aquesta mania de simular faltes. O sigui que si vostè no li dona credibilitat a Phil Neville ni a Robbie King, jo continuaré tocant la gaita.
Una piscineta de tant en tant... No? Última hora.
Última hora, que és a punt de començar la segona part en aquesta Champions League juvenil. 0-1 guanya el Barça al camp del Celtic i a punt de començar la roda de premsa d'Ancelotti a Madrid prèvia al partit de demà contra el Copenhague.
Gràcies, Gil.
De res.
Gràcies a l'Andreu, que està del control de so, a l'Helena Condis a la producció. Avui us recordo Tiempo de Juego a partir d'un quart de nou, amb atenció especial al Celtic Barça i al Porto Atlètic de Madrid. Que vagi bé, adeu.